Per entendre-ho una mica tot plegat, tenim a l'altra banda del telèfon a Marcel Mateu, professor de Dret i Ciència Política de la UOC i de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma. Marcel Mateu, bona nit.
Bona nit.
Està desobeint el Parlament?
Jo entenc que no. Jo entenc que no perquè, tal com ho he explicat, jo crec que ho he resumit molt bé, aquí hi ha dues maneres d'entendre la legalitat. Una posa l'èmfasi a la LOREC, la Llei Orgànica del Règim Electoral General, i l'altra posa l'èmfasi en el reglament del Parlament i també en el mateix Estatut de Catalunya, no? I, per tant, jo crec que aquí s'hauria de veure quina norma és més específica pel cas. I em sembla que és bastant evident, i per tant estic d'acord amb els detalls del Parlament de Catalunya, que la més específica per a un diputat del Parlament de Catalunya és la que regula el reglament del Parlament de Catalunya, no? Sembla com bastant obvi. I, per tant, si hi ha dues normes que totes regulen la mateixa matèria i una és més específica que l'altra, doncs ens hem d'entrada regir per la més específica.
En cas que la sentència acabi sent ferma, com hauria d'actuar el Parlament? Té alternatives perquè Torra continuï sent diputat?
Jo entenc que sí. I aquí hi ha una qüestió que apuntava, hi ha una escletxa en la mateixa resolució de la Junta Electoral Central, perquè la qüestió seria si ser diputat és una condició d'accés o un requisit per a ser president de la Generalitat. És una qüestió una mica tècnica, però crec que es pot entendre bé. Si considerem que per ser president de la Generalitat has de ser diputat i això és una condició d'accés, només cal que tinguis, diguem-ne, aquesta condició, la reuneixis en el moment de ser elegit. Perquè tot això ve de la Constitució. La Constitució estableix, en l'article 152.1, que per ser elegit president de la Generalitat ha de ser elegit d'entre els membres del Parlament, elegit pel Parlament d'entre els seus membres. Però això, si s'entén com una condició d'accés, només cal que ho compleixis en el moment de ser elegit i no cal que mantinguis aquesta condició. En canvi, si s'entén com a requisit, sí que l'has de mantenir, el requisit de diputat, al llarg de tot el mandat. Però jo crec que hi ha dos arguments. Un, el primer és la literalitat, no? El que està literalment fixat a l'article 152.1 de la Constitució és una condició d'accés. S'ha d'elegir entre els seus membres, però no diu que ha de ser un requisit que necessàriament s'hagi de mantenir durant tot el mandat del president. De fet, hi ha un sector de la doctrina que ja fa... Bueno, com Porres, Sánchez de Amor, Rodrigo, autors espanyols, no. Autors assassins, fa anys que diuen, defensen aquest... Jo crec que hi ha tres arguments més, també.
Bé, sembla que tenim alguns problemes tècnics per escoltar-lo. Intentarem recuperar aquesta trucada. Una petita primera valoració d'aquesta inhabilitació de Quim Torra per part del Suprem, que manté el que deia la Junta Electoral i la resposta del Parlament.
Jo crec que aquí hi ha un punt... Això, que la Junta Electoral, i ho vam comentar també aquí quan va sortir la resolució, la Junta Electoral és un òrgan administratiu que per mi és claríssim que no pot, a més, i menys per amb els arguments que fa servir, una causa sobrevinguda d'inelegibilitat, quan la pròpia paraula ho diu, que té a veure o que es refereix en el moment anterior a les eleccions i després ja no. Per mi això és claríssim, però hi ha un altre tema de debat que a mi em sembla el més interessant ara mateix, que és fins a quin punt això fa decaure la condició de president si es perd l'acte de diputat. Aquí, crec que també ho vam dir aquí quan el dia mateix de la resolució, que hi ha un escrit d'al·legacions presentat pel propi Parlament que diu, jo crec que ficant-se de peus a la galleda i amb un error des del meu punt de vista incomprensible, que efectivament, sense que li preguntessin, el propi Parlament diu si el senyor Torra és cessat com a diputat o si se li retira l'acte de diputat, perd la condició de president. I això és una cosa que ja que el Parlament ja l'ha dita en un òrgan, en aquest cas a la Junta Electoral, però que això ja està dit i ja està escrit i ja veurem fins a quin punt li faran menjar-se les seves paraules. Després hi ha una altra cosa sobre això, que el fet que és una cosa que no passa al Congrés i no passa en molts altres llocs, que per ser president hagis de tenir la condició de diputat. Això jo vaig tenir el Miquel Roca de professor a la universitat i ell ens va explicar el motiu d'aquest article de l'Estatut. I el motiu era que volien treure's de sobre com fos Josep Tarradellas, que estava allà, que volia ser president honorífic de totes, i van treure's del barret el fet que per ser president havies de ser diputat. Ell, òbviament, no tenia intenció de presentar-se a les eleccions i, per tant, va ser la manera de fer-lo callar i de treure-se'l de sobre. Vull dir que és curiós que una cosa, i fins i tot, no, moltes vegades els juristes hem d'anar a mirar quin és l'ànim de la llei i de quina era la intenció del legislador quan va fer un article que pot estar en controvèrsia. I en aquest cas em sembla claríssim que aquesta condició era només pel fet anterior, pel moment anterior a ser escollit president, i que un cop ets president, com que has d'haver superat aquest escull de ser diputat, després que deixis de ser diputat és absolutament igual.
De fet, per ser conseller no has de ser diputat.
Exacte.
I en el Parlament espanyol, tampoc.
Exacte.
És a dir, el
sí, la diferència
diputats,
a Catalunya és aquest, és el cas
no ha de
ser de
diputat, pot ser qualsevol.
I a mi, bueno, jo el dissabte vaig estar al Parlament, quan es va fer la sessió per veure si s'aprovava la resolució contra la resolució de la Junta Electoral al seu torn, i la sensació que em va donar era que inclús dintre de grups que a priori no estaven alineats amb Torra, hi havia bastantes poques ganes de fer cas a la Junta Electoral, perquè és que es considerava que era no tant un atac al president, però sí a la institució del Parlament com a tal. És a dir, amb això potser sobtava una mica, però la defensa que van fer del reglament, inclús els socialistes o la gent de Comuns, cridava l'atenció perquè era un manteniment de la força del Parlament i d'aquest reglament que els brindava amb ells. És a dir, la idea de que la institució no la pot tocar, una institució, diguéssim, de rang, no sé si és menor, però en qualsevol cas, que té una funció molt especialitzada i molt concreta a través d'una resolució que es carrega el seu propi reglament. No?
El que passa és que aquí tindrem una altra tangana descomunal a portes, eh? Perquè, és clar, el que deia el professor era molt interessant. S'ha de dirimir quin rang té l'OREC o l'Estatut, i a partir d'aquí quin paper o com se la juga el president del Parlament permetent allò que la Junta Electoral li està dient que no ho permeti.
Ara hem recuperat la trucada amb el professor Marcel Mateu, que ens estava explicant les opcions que té el Parlament perquè Torra pugui continuar sent diputat, professor.
Us estava escoltant, deixa'm felicitar la Maria Vila, perquè aquesta intervenció que ha fet citant el Miquel Roca, junyent, hi ha poca gent que ho sàpiga, i per mi és clau, perquè justament aquesta especificació que van fer a la Constitució, que com molt bé heu dit, existeix només per als presidents autonòmics, però no pel president del govern de l'Estat espanyol, la van posar justament per forçar que el president de la Generalitat s'hagués presentat a les eleccions. Mm-hmm. Per tant, que hagués hagut de baixar l'arena, que fos un polític, diguem, no? Algú que tingués a darrere un partit i tingués almenys una força política al darrere. I, per tant, jo crec que la mateixa literalitat, i aquest argument també històric de com es va fer, porten a defensar que pot ser una condició d'accés i no un requisit que necessàriament s'hagi de mantenir durant tot el mandat. Us deia que un sector de doctrina fa temps que ho diu, però a més hi haurien com tres arguments més, no? De fet, cada vegada que es dissol el Parlament i entra en funcionament automàticament la Diputació Permanent, el president de la Generalitat no és diputat, deixa de ser diputat i continua sent president. Un segon argument jurídic, també tècnic, però que crec que s'entén bé, és que quan es regula la suplència o substitució del president, i ja també aquest dia estem parlant d'això, pot recaure la presidència a una persona que no és diputat. Per exemple, un conseller o un vicepresident que no tenen per què ser diputats. Mm-hmm. I un altre argument seria que quan l'Estatut regula la immunitat i el fort del president i dels consellers, ho fa amb el mateix contingut i quasi literalment en els mateixos termes que quan ho regula per als diputats. Clar, si, pels consellers sí que té sentit, perquè poden no ser diputats, però si s'entengués que necessàriament el president ser diputat, per què aquesta reiteració? En canvi, la reiteració, diguem-ne, pot resultar, evidentment, no és sobrera, per què? Perquè pot entendre que el president no té per què ser, durant tot el seu mandat, no té per què ser diputat. I, per tant, no seria una reiteració innecessària, sinó que es comparteix en una encertada previsió, no només pels consellers, sinó també pel president, que pel motiu que sigui, que pot haver renunciat al seu escó. Imagineu que només un moment que un president en un Parlament molt igualat no pugui anar contínuament anar a les sessions parlamentàries i, per tant, per això pugui destropar la seva funció. Podria entendre políticament que pot renunciar a l'escó de diputat i continuar sent president. jo crec que hi ha motius jurídics de sobres per defensar aquesta possibilitat.
Adrià, tens alguna pregunta?
Sí, professor Mateu, a mi m'agradaria preguntar-li què pot passar judicialment després d'aquesta inhabilitació de la Junta Electoral que ha mantingut el Suprem, quan Quim Torra, el 22-23 de gener, que és on hi ha el proper ple al Parlament, es presenti allà com a diputat i voti en qualsevol de les mocions, propostes de resolució, etc., que hi hagi al Parlament.
Mireu, fa temps que els que ens dediquem al dret constitucional no sentim per res, perquè fa molt temps que ha deixat de ser previsible el dret constitucional. I, per tant, podíeu tocar un llauner, un lampista, un electricista, i tindria, jo crec, el mateix valor el que ho tirem.
No ens doni idees.
No, ho dic en broma, però és molt greu, perquè la seguretat jurídica és vital a un estat que pretengui ser un estat de dret. Poder preveure què passarà és vital. I, per tant, aquí hi hauria un enfrontament, i, per tant, podria haver tota una sèrie de conseqüències penals, perquè es podria entendre que està desobeint, si és que realment hi hagués un pronunciament després del Tribunal Suprem, i després potser, com hi ha hagut a vegades, que hi ha un pronunciament express del Tribunal Constitucional, es podria considerar que s'està usurpant funcions. Moltes coses que, si es retorça la llei, si es vol fer entrar el cau per la cabota, pot ser tot. I hem vist tantes resolucions dels tribunals, l'Audiència Nacional, el Tribunal Suprem, que retorcen la llei perquè digui el que els agraden bé que digui, que després els que ens dediquem al dret constitucional, sincerament, serveix de ben poc. Tot el que han dit tot anteriorment la jurisprudència, el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional, perquè no apliquen el dret. El que apliquen és fer veure que apliquen el dret per aplicar la seva idea. Aquesta idea per mi és molt clara.
I aquestes possibles conseqüències penals que comentava serien tant per Quim Torra per presentar-se al Parlament i votar com pel president del Parlament, Roger Torrent, per deixar-li fer?
Jo entenc que sí, perquè segurament veurem a resolucions en aquest sentit, pressionant, diguem-ne, el president, a la mesa, tots aquests que prenguin resolucions, diguem-ne, que no acatin aquest, perquè segurament serà més una resolució, diferents mandats que els obliguin a retirar-li la credencial de diputat o que li obligarien i a continuar. Però insisteixo, potser la manera que trobaran serà aquesta escletxa que deia la mateixa Junta Electoral Central, que permetia, jo entenc que la mateixa resolució permetia deixar de ser diputat i ser president. Per tant, la decisió serà una decisió política, si volen enfrontar-se jurídicament, judicialment, amb aquells que tenen la paella pel mànec, o intentar vorejar-ho políticament i fer un gest de dir, bueno, no és diputat, però continua sent president, que és el que volia.
Marcel, digues.
Insistiu en una cosa només. Com que no són resolucions, diguem-ne, d'una base jurídica, sinó que aquí es veu claríssim, des del que comentava abans d'Europa, que els estava escoltant, com ara, amb totes aquestes resolucions, les altres instàncies del poder judicial s'han sentit atacades per aquells que ells consideren uns golpistes, que han atacat només essencial per l'Estat, que és la seva concepció de nació. Ells són estats, se senten atacats per l'Estat i no reaccionen jurídicament. Fan veure que reaccionen jurídicament, però utilitzen tot el dret a la seva idea de protegir la nació espanyola. I davant d'això, qualsevol resolució és imprevisible.
Ara sí, Marcel Mateu, professor de Dret i Ciència Política de la UOC, gràcies per atendre'ns.
A vosaltres. Fins una altra.